Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues, l'hora de l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Pol Moreno i Adrià Parera són la representació de l'aposta que va fer el Sabadell pel seu filial i per la formació de jugadors de futur fa algunes temporades. Els dos van aterrar al centre d'esports per reforçar aquest Sabadell B amb la idea de ser futuribles del primer equip. Els dos van arribar, tot i que amb sort diversa, al primer equip. D'una banda, Pol Moreno, que és un dels puntals d'aquest Sabadell del 2018. Ha convençut tots els entrenadors que ha tingut des que competia amb Albert Estellers. Ha plogut ja al filial arlequinat. S'ha guanyat amb tot mereixement una plaça en aquesta primera plantilla i no només com a central, que també, sinó que ara com a pivot defensiu amb Toni Saligrat al comandament d'aquest Sabadell. De l'altra banda, Adrià Parera va aconseguir arribar però no va poder consolidar-se. Semblava l'alternativa a Agus Medina, un altre d'aquests joves que van arribar ja formats però un pèl verds i que van acabar de foguejar-se al centre d'esports, va ser la referència al filial, arribant a vestir fins i tot el braçalet de capità, però a l'hora de fer el salt definitiu, a diferència de Pol Moreno, el canvi de directriu de l'entitat en la parcel·la esportiva la temporada passada el va obligar a fer les maletes i marxar camí de Badalona. Sempre ens quedarà el dubte de què hagués passat si hagués tingut una oportunitat a la nova Creu Alta, però bé, en tot cas, diumenge es retroben tots dos, dues apostes de futur en el seu dia del Sabadell, cara a cara, l'un com a referent, com diem, al conjunt arlequinat, ara a la medular de l'equip de Saligrat, l'altre recuperant-se d'una lesió al Badalona, on fins a aquestes molèsties, fa tot just un parell de setmanes, s'ha guanyat un lloc de ple dret en una plantilla de segona B.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui tindrem a Pol Moreno i l'exarlequinat ara al Badalona, Adrià Parera, com a protagonistes inicials del programa. A saber amb què ens sorprèn avui el Marc Pijuan amb el seu fora de lloc, com sabeu, per aquells que viatgeu diumenge a la ciutat badalonina. Felicitarem Laura Ester, millor waterpolista europea de l'últim any. Valorarem també la derrota d'ahir de l'Estelpul masculí contra el Jadran Herceg Novi de Montenegro i també ració doble d'handbol.
I fora de l'hotel?
El Sevilla és el primer semifinalista de la Copa del Rei. Ahir l'equip de Montella va eliminar l'Atlético de Madrid, superant-lo també la tornada per 3-1 al Pizjuán. Avui es resolen dues eliminatòries més dels quarts de final, a la vez València, amb triomf Xe 2-1 a l'anada, i Madrid-Leganés, amb 0-1 pels blancs a Butarque. Javier Mascherano ha rebut avui un homenatge del Futbol Club Barcelona. Després de 7 temporades i mitja de blaugrana, l'argentí fitxa per l'Ebei Fortune xinès, incorporant-se a l'estada que els asiàtics fan a Marbella. Dos apunts més de futbol. Un, la Lliga de les Nacions, aquest nou torneig de la UEFA, ja ha sortejat els diferents grups. Espanya queda enquadrada amb Croàcia i Anglaterra. Es disputarà el 2019. I de l'altra banda, Àlex Granell ha renovat fins al 2021 amb el Girona. A l'Obert d'Austràlia de tennis, la gran sensació del torneig, el coreà Jeong Chung, ja és a semifinals després de desfer-se ahir de tennis Sundgren en 3 sets. També hi és Roger Federer, que ha eliminat fa una estona en 3 sets a Thomas Berdych. Al quadre femení han passat el tall l'alemanya Angelique Kerber i la romanesa Simona Halep. I finalment, la selecció espanyola d'handbol va perdre ahir contra Eslovènia i ha de vèncer avui a Alemanya per ser a les semifinals de l'europeu que s'està disputant a Croàcia. Depèn d'ell mateix, l'equip de Jordi Rivera, en el partit que arrencarà a 8:45.
Han parlat en les últimes hores
Javier Mascherano, el jefecito, emocionat en el seu comiat del Barça.
La fortuna fue yo porque hace 7 años y medio llegué acá para cumplir un sueño y es hora de despertar. El sueño se terminó, duró más de lo que yo jamás hubiese pensado, pero bueno, llegó el momento de decir adiós y irte con todo este cariño es lo mejor que te puede pasar.
I Sergi Darder sobre les opcions de l'Espanyol de passar contra el Barcelona.
Hi ha gent que ens posarà poques, hi ha gent que ens posarà moltes perquè van guanyar l'anada. Nosaltres som conscients de que per molt que van guanyar el partit d'anada no som favorits ara mateix. El Barça al seu camp crec que pocs partits ha marcat el 0-1 gol. Sabem que ells marcaran o intentaran marcar més de dos. Nosaltres sabem que bueno, que també tenim que intentar marcar un, perquè clar, sabem que si marquem un, doncs, bueno, obliguem el Barça a fer tres gols, que bueno, sí que és veritat, contra el Sevilla vam encaixar tres, però no som un equip que concedeixi molts gols, així que bueno, intentarem donar la sorpresa, com estic dient, i sapiguem de les dificultats, evidentment.
I a les xarxes socials.
Bruno, Batlle i Esteve Calzada ahir a la Festa de l'Esport Català. De seguida en parlarem també. Podeu trobar les imatges al Twitter del Sabadell, @CSabadell.
Avui celebra el seu aniversari
l'exarlequinat Jesús Olmo i també l'exnedador i expresident fins fa tot just un any del Club Natació Sabadell, Miquel Torres.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Sí, mig per sobre de les dues. Marc Pijuan, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Avui has hagut de córrer, eh?
Sí, una mica estressats avui amb la roda de premsa del Sabadell.
Ha parlat a última hora fa tot just uns minutets Pol Moreno, avui dia de tornada de la feina del Centre d'Esport Sabadell. Anem a aclarir-ho d'entrada i de seguida entrem en matèria, perquè el consideràvem badaloní, per tant era un dia especial avui per parlar amb algú de Badalona que juga al Sabadell i que, per tant, visita la seva ciutat. I avui ens ha sorprès un pèl Pol Moreno dient que sí que havia viscut a Badalona durant una temporadeta, 4 anys concretament, però que de badaloní, Marc, res de res, que no s'hi considera d'allà.
Res, sobretot un missatge que volia deixar clar en Pol Moreno abans de començar la roda de premsa i per ordres de la seva mare, que li han dit: hijo, di que tu
escolto,
no ets de Badalona.
Escolto la ràdio i això
tu
no
ets de Badalona, no? I sempre et diuen que ets badaloní, has estat 4 anys allà, diu que va viure 4 anys a Badalona, que va jugar a les categories inferiors del Badalona també, òbviament, però que no és de Badalona, no és nascut allà, i vaja, doncs remarcava aquest origen, que de fet ens ha dit que és de Barcelona, del barri de Sant Martí de Barcelona.
De seguida anem amb Pol Moreno. Abans ja dèiem que Brahim Afati era qüestió d'hores, de dies, com a màxim a tot estirar, que seguís les passes de l'Hassana Mané. Encara no és un adeu confirmat al 100%, no és un adeu oficial, però avui només calia treure el nas una miqueta per la nova Creu Alta per adonar-te que són fets consumats l'adeu d'Ibrahim Afati, que no continuarà al Sabadell. De fet, no ha jugat cap minut aquesta temporada.
Sí, no és oficial, però és oficiós, diguéssim, perquè avui, justament abans de començar, minuts abans de començar aquesta roda de premsa de Pol Moreno, doncs el jugador africà que s'acomiadava dels seus companys, de tota la plantilla, de l'estaf tècnic també, de la gent fins i tot de dins del club, secretaris, etc, gent de recepció, doncs vaja, Brahim Afati dient l'últim adeu als que fins ara han estat els seus companys. I també veiem una imatge característica, o si més no singular, que és ell marxant amb tot el plec de botes que tenen els jugadors dins del vestidor, que eren unes quantes, 4 o 5 parells de botes que, amb les quals marxava avui Brahim Afati del vestidor del Sabadell, òbviament perquè avui és el seu últim, era el seu últim dia d'entrenament.
No cal ser massa espavilat per veure aquesta imatge i intuir que no tornarà a entrenar-se a les ordres de Toni Saligrat. Ara sí, anem a parlar del que ha comentat Pol Moreno avui en roda de premsa, prèvia a aquest partit de Badalona. Un badaloní d'adopció, podríem dir. A partir d'ara el rebatejarem així, encara que ell és de Sant Martí de Barcelona. Sobretot perquè va tornar a la titularitat contra l'Hèrcules després de la sorpresa de caure de l'11 titular contra l'Olot. Un Pol Moreno que aquesta temporada ha disputat 21 partits, tots de titular. Dels 21 n'ha completat 18, és a dir, unes estadístiques espectaculars. Suma 1.827 minuts en el que portem de Lliga, i això el que implica és que és el quart jugador més utilitzat de tota la plantilla. És a dir, que hi té dipositada tota la seva confiança Toni Saligrat en el rendiment immediat, en el rendiment que està donant aquesta campanya Pol Moreno, i això que no està jugant en la seva posició habitual, sinó que ho està fent més aviat ho ha fet també de central, eh? Però està jugant sobretot de pivot defensiu. Què és el que ha comentat, Marc, de tot això el Pol Moreno a la prèvia de la visita a Badalona?
Doncs mira, comencem per aquí, Adri. Precisament aquest últim punt, és cert, ell també ho deia, que no s'esperava jugar tants minuts. A més, diu, amb la xerrada que vam tenir al principi amb el tècnic, amb l'entrenador Toni Sadigrat, ell em va dir, volem fer un projecte molt ambiciós, amb gent molt important, i diu, i en aquell moment, doncs, home, jo vaig entendre que potser no jugaria molts minuts, perquè si venia gent important, venien jugadors amb experiència de qualitat, doncs potser no hagués sumat molts minuts, diu, però certament n'estic jugant molts, diu, estic content i vull agrair la confiança del tècnic, diu que doncs, quan surt als partits el que intenta és tornar aquesta confiança amb bon rendiment. Sobre el fet de jugar de central, de pivot defensiu, ell reconeix que hi ha hagut un canvi de posició en aquesta temporada, que té ganes de treballar-la, que no és alguna cosa que ho faci a desgana, sinó que també tenia ganes de trobar noves posicions a dins del terreny de joc, que ell segueix, o li segueix agradant més jugar de central, òbviament hi ha jugat tota la vida, se sent més còmode, però que a poc va trobant cosetes a les quals doncs, aprendre en aquesta posició del mig del camp. I precisament li hem preguntat una mica aquestes diferències de jugar de central o jugar de pivot defensiu.
También tienes de medio, tienes mucha más influencia en el juego, todo lo tienes más cerca, tienes que estar más concentrado, tienes que ir más rápido, hablar mucho, porque es una posición que es la, más o menos la que le da equilibrio más o menos al equipo. Entonces me siento más cómodo siendo de central, pero como que veo que puedo explotar más cosas de medio centro, ¿sabes?
Doncs més còmode allà on ho ha mamat des de nen, en canvi agafant-li el gust també a jugar en aquest equilibri del mig del camp que sempre li dona Pol Moreno.
Tira una última frase que l'ha dit gairebé en totes les respostes, que és, però jo jugaré donde me diga el técnico, eh? Vull dir, no tenia problemes Pol Moreno de jugar en qualsevol posició, lo important era jugar.
Ha parlat també del pròxim rival, del Badalona, ha parlat també de les sensacions transmeses fins ara pel Sabadell i ha parlat, en certa manera, Marc, del que és la gran assignatura pendent d'aquest Sabadell 17-18, no?
Sí, he preguntat una mica per aquesta irregularitat, sobretot a l'hora d'aconseguir victòries que està mostrant el Sabadell aquesta temporada, doncs una mica quines sensacions o per què creia Pol Moreno que li estava passant això a l'equip aquesta temporada. I vaja, el que ve a resumir en Pol és que falta matar els partits.
Yo creo que es un cúmulo de muchas cosas. Por ejemplo, han habido partidos que nuestro juego ha sido superior, hemos tenido más balón, hemos sabido defender mejor, nos han llegado muchas menos ocasiones. Y por detalles, por ejemplo, el día del Valencia-Mestalla en un córner nos... Más que nada yo creo que nos falta saber matar los partidos cuando lo tenemos de cara. Porque muchos partidos se nos han escapado, sobre todo en los últimos momentos del partido, cuando en vez de intentar hacer un segundo gol, como muchas veces nos ha pasado, tenemos que aprender a saber cerrar y matar los partidos.
Doncs aquesta gran assignatura pendent del Sabadell, matar els partits quan els té a la mà. A tot això el partit és fora de casa, que fèiem números fa un parell de setmanes, després de situar-se 3 punts només al play-off, i dèiem, ara 2 partits consecutius a casa, si els aprofitem, evidentment, números en mà, no s'han acabat d'aprofitar precisament, un punt de 6 possibles, toca un altre cop afrontar un desplaçament, el que implica que d'aquí una estona parlaràs del fora de lloc, de curiositats de Badalona, però abans, Pol Moreno valorant una miqueta el que està sent el rendiment de l'equip fora de casa i sobretot aquesta comparativa, no? Partits Nova Creu Alta, partits fora del temple.
Sí, una mica venia a ser aquesta la pregunta, del fet de que estrany que esteu sumant més punts fora de casa que a casa. Si això implica que jugant de local, jugant a Nova Creu Alta, sortiu un pèl nerviosos, si esteu tensos, i el central barceloní, ara ja ho diríem així, o el pivot defensiu barceloní, doncs no ha rebutjat la pregunta. De fet, ha confessat que segurament l'equip jugant de local sent una mica més de pressió que quan juga fora de casa.
No le podemos llamar presión porque no tenemos ninguna presión de ganar en casa, pero sí que es verdad que fuera como que el equipo no tiene que demostrar tanto a la gente y hace el juego que más resultadista, digamos. Entonces, al jugar en casa y a veces estar obligados a ser un poco más dominadores del partido, a veces hay momentos, fases del partido que se nos puede un poco entrabancar.
Doncs una miqueta per qui anaven els trets, el fet de doncs, voler dominar la possessió, voler dominar la pilota a casa, doncs quan això es complica l'equip doncs se'n ressenteix i és quan arriba en aquest cas doncs els mals resultats que està obtenint l'equip a casa. Li hem preguntat també pel pròxim partit de Lliga, aquest partit contra el Badalona, diumenge a partir de les 5 de la tarda, un rival amb un camp nou. Ell doncs òbviament coneixia l'antic, aquest nou no el coneix, però també li hem preguntat pels trets característics d'aquest Badalona, que és el que s'espera per les poques referències que pugui tenir el central barceloní.
Bueno, el campo es más grande que el anterior y pero bueno, el equipo es muy intenso, se tendremos que trabajar sobre todo en espacios muy reducidos y tenemos que ir preparados a un partido disputado con mucha intensidad, muchos duelos y sobre todo con la mentalidad de ser ganadores y con la mentalidad de que no va a ser para nada un partido fácil.
Doncs segur que no serà un partit fàcil. Diumenge, 5 de la tarda, des de 2:15 en directe al Sabadell en joc. I d'aquí a uns minutets, Marc, no t'escapis, m'has d'explicar, em fas por avui amb
no,
Badalona.
No, pinta molt bé, sí? Pinta molt bé, sobretot el tema musical. Ah. Ja t'ho avanço.
Veus com em fas por? El que dèiem, anem cap a Badalona i de seguida recomanacions d'allà amb el Marc Pijuan.
Portes giratòries.
I anem cap allà perquè si mirem les plantilles dels últims anys trobem un munt de jugadors que han passat pel Badalona i pel Sabadell. Juanjo Ciércoles, Toni Lao, Sandro Toscano, Adrià Parera, David Jiménez, Xavi Civil, David Bermudo, Óscar Sierra, Xavi Muñoz, Xavi Pelegrí, Alberto Manga, Julián Robles, Óscar Ramírez, Miguel Ángel Lozano, Diego Torres, Xavi Molist, Albert Puig d'Ullés, Miguel Amantegui, Manel Martínez o Joel Álvarez. Imagineu-vos si és llarga la llista. També entrenadors que han passat per les dues cases, bé sigui com a tècnics o bé a l'etapa de futbolistes, com ara Piti Belmonte, Pepe Delgado, Manolo González, no l'actual tècnic, sinó Manolo González Díaz, ex de l'Sporting, entre altres equips com a jugador, Miguel Álvarez o Julià García. De tots ells, avui ens quedem amb un d'actual, amb Adri Parera.
Als seus 23 anys, la carrera futbolística d'Adrià Parera com a sènior no és massa llarga i bona part d'ella l'ha desenvolupat al Centre d'Esports Sabadell. Va aterrar el conjunt arlequinat procedent del Zaragoza juvenil i ho va fer per jugar al Sabadell B a tercera divisió. Després d'un any d'adaptació, cada cop va adquirir un rol més protagonista i semblava que era el recanvi natural d'Agus Medina. Ho va ser com a mínim quan el de Barberà va pujar al primer equip vestint el braçalet de capità del filial i després també va fer el salt a la primera plantilla, debutant a segona B en un Sabadell 3, Reus Deportiu 1, just després de guanyar la Copa Catalunya. Com Agus, el de Castellbell i el Vilà també és lateral dret, però l'hem vist jugant en d'altres posicions, com ara migcampista. La temporada passada, però, la direcció esportiva del moment va creure convenient cedir-lo i les bones temporades vestint d'arlequinat no van passar desapercebudes a la categoria. El Badalona va ser el seu destí, actuant en un total de 17 compromisos, 13 dels quals de titular. Enguany, ja jugador de ple dret del conjunt escapulat i no pas cedit, Adrià Parera ha disputat 19 dels partits de Lliga, el que el converteix en un habitual en els esquemes de Manolo González, i això que les últimes setmanes ha estat tocat.
Adri Parera, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, aquí. Avui, parlant del tema, ens ha sorprès l'estadística que ho ha jugat pràcticament tot, excepte els últims partits. Sí. Com estàs ara mateix, així d'entrada?
Bueno, amb una mica de molèsties. Estic una mica de molèsties i, bueno, tinc una mica just.
Si ens l'hem de jugar, Adri, arribes o no arribes?
No ho sé. No puc assegurar res perquè no hi ha res clar. Ara mateix estic sense fer res per intentar arribar, però no fotut, però bueno, ho intentarem.
M'imagino que et fa especial il·lusió, no? És el sí. Tòpic de sempre quan parles d'un ex-equip, però clar, en el teu cas, com dèiem ara, una carrera que home, ets molt jove encara i, per tant, va sortir del Sabadell al cap i a la fi.
Sí, va sortir del Sabadell, és un partit molt important per mi, perquè és on m'he criat, per si diu la futbol amateur, i és un partit molt especial, però bueno, he de mirar per mi també, he de mirar per la meva condició, i he de ser clar, si no arribo no puc forçar perquè és una vida molt llarga i tinc una carrera, com tu has dit, encara molt llarga per davant.
Allà a Badalona has trobat en certa manera el lloc on consolidar-te, no? A segona B, després d'intentar-ho aquí a Sabadell, que se't tanquessin les portes en el seu dia quan tocava fer aquest salt natural, aquest relleu, al final a Badalona has aconseguit assentar-te en aquesta categoria.
Sí, la veritat és que Manuel González m'ha transmès molta confiança i gràcies a ell m'he pogut consolidar aquesta categoria, que és bastant difícil, perquè arribar a un club que nou i fa minuts sempre són passos difícils, però bueno, amb treball i esforç, perquè és el principal, he aconseguit consolidar-me i mira, de moment estic molt content allà.
No sé si recordes el dia de la teva renovació pel Sabadell, que vam xerrar sobre la gespa de la nova Creu Alta, precisament, sí. I que sí. Parlàvem del punt d'il·lusió que et feia el poder donar-li continuïtat a aquesta etapa d'Arlequinat amb el primer equip. No sé, ara mirant cap al passat, en perspectiva, que sempre vulguis o no fer-ho amb distància, tot es veu un punt més reposat, com vas pair, què va suposar per tu la sortida del Sabadell?
Bueno, la meva sortida de Sabadell va ser una mica forçada, perquè jo fins a l'últim moment no volia sortir, ho he comentat a tota la tècnica, però bueno, vam creure convenient que havia de marxar, també vaig haver de pensar que havia de jugar, i el Badalona en aquell moment m'oferia jugar, bueno, o sigui, m'oferia les mateixes possibilitats de jugar que un altre jugador, i a Sabadell la veritat és que no me les donaven, no dependria de mi si jugués o no. I llavors en aquell moment vaig pensar en mi, em va costar molt prendre aquesta decisió, però al final és el que parlem, hem de viure d'això, i al final no m'ha sortit bé i estic molt content allà de moment.
Època, al marge del tema individual, que com dèiem de moment està sortint rodona, la jugada va ser un encert vista en perspectiva, però època complicada, no? Ara el Badalona en tots els sentits.
Sí, bueno, hem agafat una mala ratxa, una mala època, que diguem, perquè l'equip ha estat jugant bé, ha estat competint, i també ens han estat molt les baixes que hem tingut, baixes importants, però bueno, jo penso que primer hem d'agafar confiança, hem d'agafar solidesa, i a partir d'aquí el resultat arribarà.
7 jornades sense guanyar, i no sé si això, quan un travessa un moment com aquest, té la sensació que és el moment de no patir més del compte, que en aquestes jornades és quan acabarà de decidir-se qui lluita per les primeres places, qui haurà de mirar més cap enrere que cap endavant, i en aquest sentit no sé si allà a Badalona teniu aquesta sensació de dir és el moment de donar un cop sobre la taula perquè si no al final acabarem patint.
Sí, a Badalona sabem perfectament la situació en la que estem i és el que tu dius, hem de fer un pas endavant, hem de demostrar al camp el que volem, i jo crec que tota la plantilla ho sap i ho intentarem fer aquesta setmana. Volem demostrar que no som un equip per estar baix, que tenim un equip molt millor, que ara per circumstàncies no anem a estar més a dalt, però bueno, és el que tu dius, és un moment per donar un cop a la taula i a veure què passa.
Clar, també és difícil quan l'any surt gairebé rodó, al final el Premi Gros es va escapar a última hora, però sempre quan un equip que no és, per exemple, dels més potents a nivell pressupostari de la categoria i fa un senyor campionat, una senyora Lliga, és difícil mantenir totes les peces, és difícil mantenir l'estructura i el situat tan amunt al llistó, no sé si fins i tot pot condicionar després de cara a arrencar una altra vegada.
Bueno, no, jo crec que la condició econòmica al final sí que et pot permetre comptar amb jugadors amb més experiència o jugadors amb més qualitat, però dins del camp s'ha vist en molts partits que hi ha equips amb un mateix pressupost que el nostre o una miqueta superior o una miqueta inferior i que estan lluitant a dalt, no, com hi ha equips que tenen un pressupost molt gran i estan per sota. Vull dir, això també influeix molt a la manera de jugador que tens. Un jugador competitiu, un jugador que guanya, cobri un, dos, tres o quatre, sempre serà igual. En canvi, jo penso que el diner tampoc és tot, perquè és l'autoexigència dels jugadors de la teva plantilla, els que al final que formin un grup, formin un equip i que vagin tots en una direcció. Si això no ho aconsegueixes, ja pots pagar el que vulguis, però si això, que és el bàsic, dins d'un equip no ho aconsegueixes, no faràs res.
La última sobre el Sabadell, un rival que sempre quan parlem amb exarlequinats que s'enfronten al Sabadell i de més, sempre ens diuen és que és un equip molt rocós, això sí, porta un punt dels últims 6 i en dos partits consecutius aquí a casa. No sé si l'esperes dolgut en aquest sentit o quin tipus d'equip esperes.
No, és el que tu dius, jo no espero un equip dolgut, penso que és un equip molt, molt sòlid, que sap el que fer, sap el que fa, sap el que vol jugar i té un míster que ho entén perfectament, el que és la segona B. I jo penso que ens trobarem un equip bastant fort defensivament, que ens costarà molt fer-li alguna ocasió. I un equip que, com li deixis 2 metres de zona d'alt, té jugadors amb molta qualitat i te la poden liar. Ja ho hem vist que Felipe Sanchón, Guillem Enot, etcètera, són jugadors de molta qualitat, que potser no apareixen tot el partit, però com tinguin una, saps que no perdonaran.
Doncs Adrià Parera, exarlequinat de Castellbell i el Vilà, que ja dèiem la curiositat aquella que en qüestió de 10 anys han passat dos jugadors, Blas i tu, pel centre d'esport Sabadell d'aquest poble. Sempre ens quedarà el dubte, ho dèiem en començar el programa, de què hagués passat si Parera hagués tingut continuïtat a Sabadell, a segona divisió B, però en tot cas, com a mínim, ens n'alegrem que en tinguis a Badalona. Tant de bo que recuperis ràpid la lesió i tant de bo que tinguis molta sort a partir del següent partit, per allò de que se compta el Sabadell i ja m'entens que mai no desitgem el mal al centre d'esports. Una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada, molta gràcies a tu. Vinga, bon dia.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Cinc minuts i dos quarts de tres. Sintonia que ens porta a pensar en desplaçaments, en viatges, en un jugo al Sabadell aquest cap de setmana i en el Marc Pijuan, que avui, com us deia, a mi em té espantat perquè avui, Marc, anem cap a Badalona, no?
Doncs sí, de fet és el trajecte més curtet, que em sembla que té l'equip aquesta temporada, només 23 quilòmetres, és a dir, jo crec que, vaja, no sé que em desmenteixis.
Home, no sé si Cornellà, però bé, sí, no? Estarà, si fa no fa.
Sí que sí. Sant Adrià potser és un pèl més a prop, però aquest any no hi és amb l'Espanyol B,
clar.
Sí, bueno, un dels desplaçaments més curtets del Sabadell aquesta temporada, com dèiem, 23 quilòmetres per arribar de la nova Creu Alta al camp municipal de Montigalà. I com sempre, avui és moment de proposar-vos llocs per visitar a Badalona.
Qué bonito es Badalona en invierno y en verano.
Apa, que no comença folclòric avui, Marc Pijuan. Que bonito és Badalona.
Joan Manuel Serrat, amb aquest tema, que bonito és Badalona. Que vaja, jo ho he de dir, que em sembla una visita força interessant i fora conyes, més enllà de que potser a vegades ho relacionem molt ràpidament amb Albiols i companyies, i jo crec que és un lloc molt xulo per visitar. El Pont del Petroli.
He de dir que avui em sorprendràs perquè jo Badalona la conec de nit i la conec en terrenys esportius, però el que és
més
visitar...
Enllà d'això, no?
Sí, no, em costa, algun cop a la platja com a molt i poca cosa més.
De nit estem parlant títols i aquestes coses.
Això ho has dit tu. Jo, si no és davant de l'advocat, no ho diré, però...
Va, doncs comencem. La ruta Pont del Petroli és l'antiga passarel·la construïda per Campsa, aquesta petrolera als anys 60, que la feien servir per fer arribar els barrils de cru dels vaixells fins als dipòsits. L'any 1990, però, el pont va deixar de ser útil i el 2001 es va anunciar el seu imminent enderroc. Però una persona, un pastisser de la ciutat anomenat Josep Valls, es va entestar a que aquell pont formés part del patrimoni local i va anar allà sumant suports per mantenir-lo viu, mantenir-lo en peu, i va aconseguir perquè l'any 2003 la seva propietat va passar a mans de l'Ajuntament i el 2009 es va obrir al públic per poder-lo, doncs, visitar. Té 250 metres de llarg, es poden recórrer tots en un agradable passeig que ens endinsa allò mar endins ben xulo, i les fotos típiques del Pont del Petroli de Badalona tots més o menys les tenim ubicades.
Ens confirma el Sergi, que és qui porta el comptador de quilòmetres de la casa, que desplaçament més curt.
El més curt, eh? El desplaçament més curt és aquest de Badalona. Va, del Pont del Petroli no marxem gaire lluny, perquè ara potser us sorprendré una mica, si us dic el proper punt de visita a Badalona.
No, és un clàssic.
Sí,
És un clàssic.
La fàbrica de l'anís del Mono. Tots direu, l'anís del Mono? Doncs sí, la fàbrica i el naixement és a Badalona, fundada l'any 1868 pels germans Bosch, aquesta marquesa cèlebre de Badalona. Precisament a l'entrada del Pont del Petroli podreu veure una estàtua del famós Mono, que està allò aguantant la característica ampolla de la marca d'anís, i uns metres més enllà, a primera línia del mar també, del mar, es troba la fàbrica modernista, de fet en la qual encara es fabrica aquest licor. Per visitar-la, això sí, cal prendre allò algunes molèsties, ja que s'ha de demanar cita al Museu de Badalona. Molt senzill, museubadalona.cat, i allà transfereixes els diners de l'entrada i llavors pots entrar a fer aquesta visita a la fàbrica modernista. A més de veure diverses sales boniques, us explicaran també diverses anècdotes molt interessants d'aquesta fàbrica d'anís d'anís del Mono.
Avui és 24 de gener, ja fa un mes que, com a mínim, a casa d'un servidor s'utilitza l'ampolla de l'anís del Mono per cantar el Nadal. No sé si
per rascar.
Sí, 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 fa el sorollet aquell tan característic, aquesta ampolla, que segurament per això tenim molt ubicat on està el tema de la fàbrica de l'anís del mono. Però bé, més coses, Badalona.
Vinga, el passeig marítim. Fins fa pocs anys les zones de vianants agradables de Badalona eren allò, el carrer del Mar i la Rambla. El carrer del Mar, de fet, discorren perpendicular a la costa i és un animat carrer comercial on doncs, es concentra bona part de l'activitat de la ciutat. Aquest carrer també desemboca a la Rambla, que és paral·lel al mar, i encara que està separada de la platja per les vies del tren, aquesta ampla avinguda amb les seves palmeres i les seves terrasses doncs, segueixen lloc habitual de llargues passejades i, per què no, tertúlies també a la fresca. Per, de fet, si doncs, aneu a dinar a Badalona, potser trobareu un bon lloc allà davant del mar per poder fer un bon, per exemple, un bon arròs. Després també repassarem una mica els menjars, que són força, força curiosos, Adri. Doncs bé, des del 2012, al sud de la Rambla es pot gaudir també d'un renovat passeig marítim que, de fet, va suposar un canvi radical, un rentat de cara a l'antiga zona industrial on es troben doncs, aquest esmentat pont del petroli i la fàbrica d'anís del Mono. Badalona té ara, de fet, molts quilòmetres per gaudir del seu litoral i és cert, també segurament teniu aquella imatge de les palmeres, la foto de les palmeres amb aquell sol que cau, doncs vaja, és una estampa bonica també.
I sempre t'agrada sorprendre'ns amb algun extra bonus, podríem dir. Avui apuntes cap a un parc.
Parles de sorprendre? Vols que et sorprengui abans d'aquest parc?
A veure, va.
Va, música, maestro.
Jo que avui el Marc ens venia
una miqueta, això, no?
Folclòric i s'està quedant curt aquest apel·latiu.
Súbemelo.
Ah,
mira, i per què Manolo Escobar em posa aquí el porón pompero? Doncs mira, té una explicació, eh? Manolo Escobar va començar la seva carrera musical a Badalona, eh? Després d'anar a viure a Barcelona, va començar a Badalona doncs, amb la seva música, de fet amb un grup que es deia Manolo Escobar i sus guitarras, molt buscat també aquest nom, que era un grup que el formava amb els seus dos germans. De fet, per tant, doncs, va començar a tocar a Badalona amb Manolo Escobar. Va, l'extra bonus per visitar el parc de Can Soleil i Cal Arnús. Si seguiu, de fet, caminant per la costa cap al nord, podeu acabar en aquest fantàstic parc. De fet, des del 1565 se'n té constància. Eren uns terrenys anomenats Massoler en aquesta zona, encara que la seva història comença a escriure sobretot a partir del 1859, quan el burguès Evarist Arnús compra la part de la finca que avui es coneix com Cal Arnús. Durant dècades van ser terrenys privats amb jardins romàntics pels quals van passejar doncs, allò notables personatges de l'època. Aquestes propietats de dinerats ens han deixat també com a herència un parc ple de racons de gran bellesa com el petit llac amb el seu castell o la torre del rellotge que durant molts anys va estar davant del Teatre Líric de Barcelona i una enorme varietat de plantes, arbres i arbustos entre els quals trobareu doncs, allò veritables rareses del món vegetal.
I a l'hora de fer un bon tiberi, perquè recordem que el partit és a les 5 de la tarda, per tant podríem anar abans, fer un bon mos i a partir d'aquí cap a l'estadi. Què recomanes?
Mira, receptes molt peculiars, les que ens porta a Badalona. Jo no hagués pensat mai que tindríem una varietat gastronòmica tan important i en aquest cas doncs singular d'aquesta ciutat. Mira, ens proposen el bacallà amb patates i allioli. De fet, es veu que és un plat típic de Badalona. Ja veureu que tot està bastant regat de peix, òbviament doncs una ciutat que està davant del mar, aquest bacallà amb patates i allioli, molt recomanable. Atenció al següent també, pop amb patates i allioli. És a dir, una mica també es veu que és un plat típic de pescadors, aquest de pop amb patates i allioli. També hi ha el préssec de vinya farcit de carn, m'ha cridat molt la curiositat, aquest préssec de vinya farcit de carn, que és el que és típic també de Badalona, i òbviament, si hem acabat de dinar i hem fet un bon postre, doncs ho podem regar tot amb allò, amb un bon trago d'anís del mono, allò, per rematar
una copeta,
la festa.
Sí. Per si de cas després
per,
no va...
Per rematar la festa.
Et podem sorprendre ara, tots plegats?
Sí, home.
Doncs vinga, va. Ayer la vi bailando por ahí. Perquè avui has marxat a Manolo Escobar i companyia i el mòbil està bullint. No obviareu que Juan Magán és
home,
Juan Manuel Magán González, nascut a Badalona el 30 de setembre del 78. De
home,
fet,
Juan Magán.
Ha estat demanar-li...
Massa modern per mi,
sí, no? Això quedava poc folclòric dins de la secció. Hem trencat el rècord ara mateix. Ens deia ara el Toni, que això la toca una mica, que viu a Polinyà, però que Juan Magán és badaloní i que va començar allà. Per tant,
doncs
ni que
això,
sigui la
pinzellada... Jo crec que ho hem ballat tots, eh?
Si
no, després el Sergi Garcés ens emprenya si no posem una mica de Juan Magán. El problema és que és molt curt el desplaçament, però jo estic segur que posarà Juan Magán en la prèvia, en canvi del nou estadi de Montigalà.
Doncs va, doncs amb en Juan Magán tinc l'himne del Badalona.
Sí,
però home, no sé
sí,
si...
sí, sí, que soni, que soni, que soni.
Soni, va.
He de dir, mentre va sonant, perquè no acaba d'arrencar mai, que és un himne molt solemne, eh?
Sí,
que és un
molt,
himne...
molt.
Caldria una versió renovada, però la
totalment
gavina, el vent i de
la
més...
La podria fer Juan Magán, també, la...
el nou himne.
De fet, em dius que és d'un equip valencià i també cola, eh? Ens imaginem aquella...
Sí, 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 la banda, no? Abans sí, del partit.
Sí, d'allà de València.
Ara comença, va. Al vol. Les gavines de Badalona, l'himne del Club de Futbol Badalona i aquesta secció fora de lloc. Per tant, no cal que apuntis títols aquí, que ja
no,
coneixem...
No, tenia allò com a extra bonus, extra, extra
sí,
bonus.
Per si, algú, si... per si algú vol anar sí. dissabte a la nit per i ja si... fa si dissabte
es...
nit...
Si es guanya o si es perd no, i es no, vol celebrar...
Diumenge no em consta... No sé si està obert o no per la tarda després del partit,
no sé,
però bé,
no sé,
és una discoteca del tot... coneguda
tota
i,
la vida, eh?
I que sí, dissabte a la nit, si algú vol estirar les cames per Badalona i fer nit, se'm fa una mica estrany fer nit a Badalona, només 20 quilòmetres de distància, però bé, tenia no, un compromís avui.
Potser acabes molt
avui,
torrat i...
Tenia, sí, si acabes molt tocat, sí que s'agraeix que dormis a Badalona i que no t'arrisquis a agafar el cotxe i arrisquis a tothom. Però bé, el que dèiem, ben salvat el match ball, perquè la veritat, fer un fora de lloc de Badalona no era fàcil.
M'agrada.
I doncs mira, haurem de demanar-te, et vas lliurar de la de Cornellà? Allà, i aquesta te la tinc guardada,
mira,
però...
Un dia que no sapiguem què fer, podem
mira,
fer una
va,
secció de
si algú vol anar a Cornellà, si algun dia va al juvenil o al filial...
Tu manes,
jo... Li dono dues voltes. Marc Pijuan, fins ara.
Fins ara.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Vols estar al corrent de l'actualitat? Notícies, esports, teatre, cinema, música... Si vols estar ben informat, escolta la ràdio de la teva ciutat.
Som estudiants de Gramar. Nosaltres escoltem...
Ràdio Sabadell.
Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte, conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vuit minuts per sobre de dos quarts de tres. Hem creuat ja l'Equador d'avui, del dia 24 de gener del 2018, aquí a l'Hotel Suís, parlant d'esports. Parlàvem de Badalona i el desplaçament del centre d'esports, i ara toca llançar-nos a la piscina. Parlar una miqueta de waterpolo d'entrada, perquè l'Estalpul Natació Sabadell també ha creuat l'Equador, en el seu cas, de la fase de grups de la Champions masculina, i ho ha fet amb una nova derrota. Ahir la lluita mostrada contra el Jadran Herceg-Novi, aquest conjunt montenegrí, no va obtenir el premi desitjat. Van arribar a empatar, fins i tot en els darrers minuts del sabadellencs, un partit en el qual van haver d'anar a remolc, però no van poder puntuar, ja que al final els balcànics es van imposar a Can Llong per 8-10, anotant els dos últims gols de l'enfrontament. Un final, per tant, similar al d'anteriors jornades a casa, com per exemple el partit davant l'Esteagua de Bucarest, molt nedar per acabar ofegant-se a la vora. Borja Fenoy i Javier Bustos, waterpolistes del club, lamenten així la derrota.
Hem estat empatat tot el partit i al final, per petits detalls, ens escapa el partit i al final acabem perdent. La veritat és que hem d'aprendre dels nostres errors i bueno, no hem demostrat que hàgim après molt i bueno, hem de seguir millorant i hem de, aquests petits detalls, millorar-los.
Siempre nos peleamos, no solo yo, sino todo el equipo, y es lo que queda, luchar juntos y sacar cosas positivas. En Europa es otro rollo, no es como la Liga Española, y bueno, el pequeño detalle marca la diferencia, y ahí se nota que estamos un pelín por debajo.
L'equip del Xavi Gómez tanca així la primera volta de la lligueta, com sentíeu, un pèl per sota de bona part dels equips que formen aquesta lligueta, amb una única victòria, l'assolida a Can Llong davant de l'Alphen holandès. I també en waterpolo l'equip femení juga demà a 1:15 a la piscina del Mataró, el partit ajornat de l'últim cap de setmana a la Lliga Iberdrola. Maresmenques i sabadellenques podrien ser rival als quarts de final de la Champions. El sorteig serà dissabte a Itàlia, però a diferència del Sant Andreu, els dos sí que han passat ronda, l'Estalpul com a primer i la Sirena Mataró com a segon. Per tant, un partit que possiblement sigui el més competit del que podem trobar al panorama estatal, encara que, com diu l'entrenador David Palma, enguany li tenen la moral guanyada a les mataronines.
Jo crec que a l'inici de la temporada el fet de guanyar-les a la Copa Catalana amb moltes jugadores que teníem lesionades i portava en aquell moment tres jugadores em sembla que eren del juvenil allà a casa seva, ja va ser un primer cop que els hi vam donar. Després guanyem el partit de Lliga, guanyem la Supercopa d'Espanya, penso que sí que els hi tenim la moral una mica menjada, no? Però
i diu Palma més que jugar fora de casa en una piscina descoberta pot ser un contratemps per les seves jugadores, una de les quals és a l'altra banda del telèfon i, a més, l'hem de felicitar, podríem dir que per partida doble, no només perquè aquesta setmana ha fet anys, sinó perquè és la millor waterpolista europea de l'últim any, que es diu aviat i que m'imagino que agrada d'escoltar. Laura Ester, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat que molt bé, molt contenta. Aviat.
Sí, no? Anava a dir-te ara, què suposa per tu rebre un guardó com aquest de l'Alén?
Bé, jo crec que bo, que alegra a tothom, que és algo que sempre agrada, que et reconeguin així, però bueno, evidentment que sense l'equip això no podria estar possible, llavors és com un premi de tot l'equip, no és un premi individual.
T'ha agafat per sorpresa o t'ho esperaves?
Que va, o sigui, no m'esperava per res del món, o sigui, jo estava a casa molt tranquil·la i em va trucar a sobre un periodista per la tarda i m'ho va dir, va ser com, ostres, doncs mira, la primera notícia que rebo, la veritat.
O sigui, la primera trucada és d'un periodista, ja informant-te.
Sí, perquè clar, això no ho diuen enlloc, ni ho avisen, ni res, i va ser com, ostres, en sèrio? I diu, bueno, espera, deixa'm que ho corrobori, que ho miri bé, que no m'hagi equivocat, però diria que sí. Mira, diu, sí. Diu, has estat tu, i jo, doncs, no sabia res. Em pilla de sorpresa.
En fora de joc. La veritat és que és bona, l'anècdota. Un premi que l'ha guanyat també l'Ani Espar, la Jennifer Pareja i la Maica Garcia en el passat. Ara et toca a tu. No sé si hi ha hagut bromes també dins del vestidor per això de tenir, ara la Jenny ja està retirada, però tenir o haver tingut quatre jugadores aquí al Sabadell que el tinguin.
Bueno, jo crec que això demostra que s'estan fent bé les coses i tant amb el club com la selecció estem allà dalt sempre i, bueno, sí, que quatre jugadores hagin estat nombrades millors jugadores d'Europa vol dir alguna
cosa. Té més mèrit per això sent portera? Perquè al final els esports d'equip costa una miqueta més, no? Teniu com aquell paper desagraït de no lluir tant la vostra tasca o del final no ser les que fan els gols sinó les que eviteu que entrin i per tant no sé si brilla una miqueta menys o si és més difícil que una portera pugui guanyar un guardó d'aquest tipus.
Així és, jo crec que és més complicat, més raro, no sé, que no es veu tant la nostra feina i com a molt doncs tenim els nostres temps per dir-ho de millor porter o millor portera, però que millor jugadora o donin a un porter sempre és molt més complicat, però bueno, això vol dir que estem fent bé la nostra feina, evidentment els jugadors ens ho faciliten molt i aquest any, si tant en la categoria masculina com femenina, hem sigut dos porters.
Sí, la veritat és que al final repasses el palmarès i dius, mira, jo crec que és curiós fins i tot que hagin coincidit tots dos en el mateix any, en la mateixa edició. Això premia tot l'any passat, tot el 2017, que en el cas de l'Estalpul Natació Sabadell a Europa va acabar malauradament amb un regust molt, molt, molt agre, amb aquella Final Four a Kirishi i fregant amb els dits la gran final. Però després m'imagino també, Laura, que aquí es reconeix el molt bon paper que vau fer al Mundial, no?
Sí, sí, o sigui, reconeix tot l'any, tant la temporada de club com la de selecció. Jo crec que la de club, evidentment, que volíem tornar a adquirir-hi amb la Copa d'Europa, però bueno, o sigui, arribar a una Final Four, jo crec que ara ja no ens alegrem tant, però és important, saps? Estar allà a dalt sempre entre els quatre millors d'Europa, jo crec que és un bon paper.
Per celebrar... I ja... Perdona, Laura, deies.
No, no. I després estan també amb selecció, que va ser un Mundial, sí, que vam estar a un nivell molt bo durant tot el Mundial i va ser recompensat amb una plata, evidentment.
I anem a dir que ara per celebrar-ho, entre setmana, partit dels que us agraden. És estrany perquè és un dijous aquí en un horari estrany, però un partit maco.
Sí, sí, o sigui, o estem dos mesos sense jugar partits així, sí, més emocionants, o en unes setmanes ve tot, Copa... Bueno, Sant Andreu de Lliga, Copa d'Europa i després Mataró. Però bé, la veritat que són partits que ens agraden i l'esperem amb moltíssimes ganes.
Si ho mirem des de fora, fredament, només amb els resultats, el Mataró enguany és una mica contradictori, perquè d'una banda ha passat ronda a Europa i és als quarts de final, cosa que el Sant Andreu no ha fet, però per contra, les andreuenques han guanyat el Mataró a la Lliga i el Sabadell, doncs, fins ara no ha tingut massa problemes aquesta temporada contra el Mataró. No sé si això implica que el Mataró és un pèl més dèbil enguany, si el Sabadell i el Sant Andreu estan més forts, com ho veus tu?
Bé, jo crec que aquest any el Sant Andreu, si s'ha reforçat, està... molt millor que altres anys i bueno, ho ha demostrat en Lliga guanyant el Mataró i donant guerra a Europa. I el Mataró, bueno, es comporta aquests últims anys que està allà dalt, que vol sempre guanyar-nos i evidentment no ens podem relaxar en cap moment perquè si no ja vam veure què va passar a Copa Reina de fa dos anys. I bueno, també a Europa, o sigui, l'any passat van arribar a Final Four, jo crec que això, que porten uns quants anys que estan allà dalt i volen continuar.
Dèiem el tema del ser portera i com això afecta després als partits. Et pregunto pel partit de demà contra el Mataró pel matí en una piscina descoberta el dia, demà serà 25 de gener. Això afecta o no afecta i en què afecta? Realment la pilota, per exemple, tu estàs a la porteria i en els xuts fa estranys o notes que no és bé, o rellisca més?
Sí, sí que és veritat que durant el partit, evidentment, no ho noto, però quan entrenem selecció, que entrenem fora, sempre es queixem i diem, jolín, és que les pilotes estan desgastades que no s'agafen. I després, aquell mateix dia, entenem per la tarda, les pilotes s'agafen bé. I ens ho diuen, que no és perquè no és per les pilotes, és pel sol. Però bueno, si durant el partit, evidentment, que no, jo crec que no em dono ni compte. I pel tema del sol, per sort, demà juguem a la 1:15, que a priori no ha de molestar, però sí que és veritat que quan hem jugat per la tarda a Mataró, a les 6 de la tarda o així, que ja va baixant el sol... És horrible, perquè hi ha un moment que no es veu res. És com, vale, o sigui, no sé quina posició, no veig res. Aquí, pressi, no deixeu xutar perquè no es veu la pilota. Si és que no te la trobes damunt, no es veu.
L'última que et faig, Laura, el volem a la Champions o no? Ho dic perquè és un dels tres possibles rivals. A Òstia, Itàlia, s'ha de decidir el dissabte, aquest cap de setmana, el sorteig dels quarts de final. Tocarà o Pàdova, o Plebiscito Pàdova, o Kinev Kirishi, o la Sirena Centre Natació Mataró. I ni que sigui pel desplaçament, és el que més us agrada? O?
Home, pel desplaçament sí. Evidentment que pel desplaçament el que no volem és anar a Kirishi. Si és l'únic després el que ens toqui, doncs... m'és igual, però que no, on no volem anar evidentment és a Kirishi. I si ens toca Mataró, l'únic dolent és que no podran haver-hi dos equips d'aquí a la Final Four, però bueno, si ho mirem pel desplaçament, evidentment que nosaltres encantades.
Doncs Laura Ester, ho dèiem en començar, ha estat el teu aniversari aquesta setmana i a més l'has celebrat com toca millor waterpolista europea del 2017. Felicitats per partida doble.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, amunt al taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter @amuntaltaló. Amuntaltaló! Amb la col·laboració de l'Estat.
Abre Cafè trobaràs una selecció acurada de textura cremosa, cafè sol, amb llet, perfumat. Bra Cafè, carrer Sant Antoni 22, davant el Museu d'Història.
Vius a Sabadell?
Vols estar al corrent de l'actualitat?
Notícies, esport, teatre, cinema, música!
Si vols estar ben informat,
escolta la ràdio de la teva ciutat.
Som estudiants de l'Escola Robrera. Nosaltres escoltem
Ràdio Sabadell.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quina bona manera d'avançar les músiques. El Toni González, 10 minutets mal comptats i les 3. Entrem en matèria ara en el món de l'handbol, perquè l'Obert Gràcia Femení travessa el moment més delicat, podríem dir, de la temporada. L'equip verd i blanc va jugar massa marmat per les absències l'últim partit davant del Mataró a casa, i això ho van aprofitar les maresmenques per escapar-se al marcador des del principi. En els primers 16 minuts, per exemple, només 2 gols de les gracienques, el que va ser una autèntica llosa. Van jugar sense Irene García, lesionada de gravetat, sense Clàudia Marrugat estudiant a l'estranger, sense Mireia Romance, sense Remei Prat, una llista llarga que va pesar malauradament massa. Així ho creu com a mínim Nerea Gutiérrez, una de les jugadores del filial que va tenir minuts i que va estar prou encertada en atac dins del 17-31 final.
Sí, és una mica complicat quan costa des del principi perquè ho porta darrere tota l'estona, però, bueno, hem intentat donar la cara. Les baixes pesen molt, però sobretot és començar el partit una mica malament, és portar el càrrec sobre tota l'estona. Però les baixes pesen molt.
Pendents també del diagnòstic ara de Clara del Baño, que es va fer mal al genoll. Tot i l'ensurt inicial, les primeres exploracions no apuntaven a lesió greu, però sí que són a l'espera. La central defensiva ha valorat també aquesta patacada, d'entrada lamentant aquestes excessives pèrdues que hi van haver durant el partit i que van propiciar contres fàcils del Mataró, que es va escapar de seguida. No hi va haver massa història al pavelló municipal de Gràcia. Li va costar molt replegar el Gràcia Femení, tot plegat en una setmana especialment dura per les moltes absències del Baño.
Sufría muchas lesiones, la verdad es que a principio de temporada parecía que iba a ser una temporada a otro nivel, mucho mejor que el año pasado, y ha sido, no sé, una sucesión de circunstancias que ha hecho pues la baja de Irene muy importante, que lesiones varias y tal, que han hecho que parece esto que de un grano de arena se nos ha hecho una montaña. Pero bueno, es que no nos queda otra que no hacer un drama de esto, seguir trabajando y seguir luchando por mantener la categoría. No nos queda más, no nos vamos a rendir tampoco.
Aquesta setmana les verdiblanques, com sentíem ara, intentaran donar guerra a la pista de l'Amposta. I a la Lliga Catalana Gonzalo Usero, masculina, el Creu Alta Sabadell Handbol va treure un valuós empat de la pista d'un Calella que, guanyant, s'hagués situat segon en solitari. Va tenir penal en l'última jugada per endur-se el triomf, però la pilota va anar a la fusta i, per tant, els sabadellencs van salvar un punt, 22-22. Empat just, diu Irra Damont, l'entrenador Creu Altenc. La igualtat a la Lliga Catalana és màxima. Aquesta setmana, per exemple, el rival serà un Banyoles, que és 2 punts per sobre la taula, el quart classificat, empatat amb el tercer i amb el segon. Entre ells, precisament, aquest Calella, l'últim rival. Per contra, el Creu Alta Sabadell és 6è, però amb 19 punts, a només 2 d'aquesta zona alta de la classificació. Queda un munt encara, però diu Damont que són en el camí correcte.
I la línia que estem seguint, seguim barallant a la zona mitja alta de la taula, amb pocs punts de diferència entre la zona alta, i penso que això, bueno, encara queda molt, és molt llarg, però s'està posant molt bonica la lliga.
A la primera volta, el partit del Creu Alta Sabadell amb Bola Banyoles va ser per oblidar. Ara poden treure's l'espina dissabte a les 5 a Cal Balsac. I de l'embola al bàsquet, perquè el Club Esportiu Sant Nicolau Femení afronta aquest divendres una bona prova davant del GIEC de Girona. Les sabadellenques es posen al dia a la Copa Catalunya i ho fan rebent un dels equips més potents del grup. Això sí, les de Jordi Zamora, que es troben en un gran estat de forma, no descarten cap sorpresa. És una informació que ens acosta al Joan Blanc.
En el partit de la primera volta jugat a Girona, les sabadellenques van plantar cara fins l'últim quart. Ara, però, les coses són molt diferents i les col·legials han demostrat que poden guanyar a qualsevol rival de la Lliga. Tot i no haver jugat el passat cap de setmana, el tècnic del Sant Nicolau, Jordi Zamora, no creu que això pugui afectar negativament a les seves jugadores. Això sí, davant hi haurà un rival molt potent que posarà les coses molt difícils. Les sabadellenques tenen 3 partits abans de tancar la primera fase i volen competir-los tots.
El GIEC és un rival molt potent que evidentment vindrà aquí a demostrar per què està en la posició que està i sobretot per què està jugant com està jugant. De totes maneres, bueno, ens queden 3 partits, GIEC, Terrassa, Cerdanyola, crec que són 3 partits que ens costarà competir tot, amb el que, bueno, afrontem el primer amb totes les ganes, com sempre.
La cita aquest partit entre el Sant Nicolau Femení i el GIEC de Girona, pendent del passat cap de setmana, es jugarà aquest divendres a 8:45 al pavelló del carrer Jardí. Una categoria per sota, a la primera catalana, l'escola del Carme Mas Avícola ha tancat la primera volta amb una derrota a la pista dels Sanfruitós. En joc hi havia la segona plaça de la classificació, que de forma momentània ha quedat per les del Bages. Un mal segon període va condemnar les noies d'Álvaro Fernández, que tot i els esforços a la segona part no van poder donar la volta al marcador. El tècnic però es mostra content amb les 11 victòries assolides en aquesta primera volta i afirma que ja haurien signat aquest resultat a principis de temporada.
Ho haguéssim signat a l'estiu, probablement. 11 victòries l'any passat a aquestes alçades, sumàvem la vuitena i contentíssims de quedar en positiu. 11 victòries, a més, consolidats a la tercera plaça. Tenim el que està per sobre a una victòria, que és Sant Fruitós, i el que està per sota a 2. Per tant, penso que es pot donar per satisfets de la feina feta en aquesta primera volta.
Per la seva banda, el Natació Sabadell va superar per 74-56 a la Minguella de Badalona en el partit jugat dilluns i que ha servit a les jugadores del club per tancar la primera volta amb 9 victòries i 6 derrotes. Les de Josep Bossacoma van fer un molt bon partit i deixen molt lluny a un rival directe en la lluita per la permanència a la primera catalana femenina de bàsquet.
Més informacions. Ona Carbonell ha estat guardonada com a millor esportista catalana del 2017. La nedadora desincronitzada del Club Natació Sabadell va ser una de les grans premiades ahir a la 21a edició de la Festa de l'Esport Català organitzada per l'UFEC i el diari Esport. D'aquesta forma es reconeixen les dues medalles aconseguides al Mundial de l'any passat. En categoria masculina, el guardó va ser pel pilot cerverí Marc Márquez, mentre pel que fa a la resta de premis sobresurt el de projecció pel jove jugador sabadellenc del Barcelona Lassa d'Handbol, Aleix Gómez, format al Bar Gràcia i que va ser una de les revelacions de l'últim Mundial Júnior. A més, Planadeu i Sabadell Femení viuen realitats diferents després del derbi que es van endur les arlequinades a la Planada Can Déu per 2-3 en el debut d'Àngel Codina a la banqueta del Centre d'Esports. Les vencedores surten reforçades, agafen oxigen i recuperen l'ànim de la plantilla, el que era la prioritat del nou tècnic Àngel Codina.
Era l'objectiu principal. Des que vam entrar, o sigui, el primer dia entreno, que els vam dir que l'objectiu d'aquesta primera setmana era recuperar l'equip anímicament, més que físicament, i guanyar el partit d'ahir era clau per aconseguir aquest objectiu. I la veritat que tal com estava l'equip després del partit, objectiu més que aconseguit.
Victòria més remuntant contra el Planadeu. A l'altra banda de la moneda, el Planadeu femení, que segueix cué, ara digerint una derrota que ha fet mal dins del vestidor, com reconeix el tècnic Vicent Díaz.
Sobretot quan lo teníamos tan cerca, el ponernos más cerca de la salvación, cambiar la zona de la clasificación y adelantar a un rival directo. Y bueno, sí, fue duro, sobre todo cuando íbamos ganando y nos remontan en la segunda parte. Y bueno, hay que seguir y poco más.
Aquesta setmana, nou duel directe pel Planadeu femení contra un Sant Andreu que és 6 punts per sobre. El Sabadell, per contra, visitarà diumenge a les 12 el líder de la categoria, el Sant Pere Pescador. En futbol sala, el grup Zarraona Estudi Barcelona suma 7 jornades sense perdre i és 5è amb 26 punts des de l'11 de novembre. No cauen els de Jordi Nubau, que en l'últim partit van empatar in extremis 3-3 a Vacarisses amb un últim gol de Javier Expósito. Diumenge a 6:15, arrels, grup Zarraona al Bon Pastor. I acabem dient que Ivan Ruiz ha guanyat l'Open de Barcelona de tenis taula, categoria sènior, el jugador del Natació Sabadell va aprofitar l'aturada de la primera nacional pel seu conjunt, que descansava per adjudicar-se aquest torneig, superant a la final 3-1 a Jaume Carol. Aquest dissabte a les 6, Falcons es matza Agora Group contra Tenis Taula Torelló i l'endemà diumenge a les 10, Mataró Quadis Natació Sabadell al menú del Tenis Taula d'aquest cap de setmana. Per avui això està tot a l'Hotel Suís amb el Toni González fent bona feina un cop més des del control de so. Demà més, i a més amb un especial de bàsquet, ens visiten tres entrenadors sabadellencs o de clubs sabadellencs de la Copa Catalunya de Bàsquet per parlar de l'All-Star, entre d'altres arguments. Que vagi molt bé. Adéu-siau, ens retrobem demà.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.